pensar, te alejé y hoy no sé qué voy a hacer. Oír tu adiós sin cesar ya me hace padecer. El vacío que se fue, ahora y siempre te esperaré. Tú eres mi fe, estés donde estés, sabrás que siempre te esperaré. Amor tan grande.
I ara tenim amb nosaltres a Marisa Saavedra, ella és diputada nacional d'Unides Podem per la província de Castelló. Molt bon dia, Marisa.
Molt bon dia.
Xile i ajuna Argentina, Bolívia, Hondures, Mèxic i Perú estan en mans de l'esquerra.
Bueno, estem molt contentes, molt contents. El procés electoral, bueno, ahir van haver eleccions en Xile, era la segona volta i n'hi havia ahí una extrema polarització i n'hi havia dos candidatures oposades, una pinochetista, que era del candidat defensor. Imaginem el que suposa un candidat que defensa la gestió, bueno, com aquí és franquís, són els equivalents de Vox aquí, pinochetistes, en el que ha patit este país, en el número de desapareguts i la repressió tan terrible del règim. Pues bé, un candidat pinochetista i un candidat Boric que defensava la democràcia, defensava un país obert, un país democràtic, un país en drets socials, en una sanitat pública, en serveis públics, tot el contrari a ese candidat d'ultradreta. A més, ha sigut un èxit realment meravellós del poble, perquè pensem que ha sigut una campanya, estàvem molt assustats, perquè ha sigut una campanya molt bruta. Estem acostumant-nos ja i normalitzant una qüestió que no hauria de ser així, i és que els candidats estos d'ultradreta el que fan és que intoxiquen la democràcia i la convivència. Ha sigut una campanya trumpista de Trump, aquest estil que va inaugurar Trump i que segueix aquí l'ultradreta nostra, del nostre país, una campanya plena de mentides, de notícies falses, de bulos que circulaven per les xarxes, atribuint des d'aquest candidat d'esquerres era drogadicte, bulos i mentides increïbles que, clar, per molt que desmentís, que circulen per les xarxes. Ha hagut fins i tot, hi havia molta por perquè ahir no se va posar transport a l'abast de la població per evitar que la gent treballadora votava. Ha sigut realment una campanya molt bruta que ho posava molt difícil al candidat d'esquerres, de manera que ha sigut una victòria més del poble xilè, que està en un procés constituent d'elaborar de manera participativa una constitució democràtica que pugui respondre al futur després del passat tan negre de la dictadura de Pinochet, que no oblidem que va ser fruit d'un cop d'estat que van assassinar al candidat, el que ja havia sigut com a president Allende, i era com una assignatura pendent, i estem realment contents d'esta porta a l'esperança que s'obri. Sense dubte, el nou president Boric, un demòcrata convençut, tindrà moltes dificultats perquè, ja sabem que els candidats, que la ultradreta quan no guanya, com està passant en este país, la ultradreta, la dreta és la més que es posa, el que fa és acusar d'il·legitimitat als governs democràtics i fer la contra de manera bruta, no? És el trumpisme, és del trumpisme. Pues bueno, de moment estem molt contentes perquè este èxit del poble xilè, que vol democràcia, que vol drets socials i vol serveis públics, és una victòria, per a ells.
En este cas, Gabriel Boric Font guanya...
Font?
Sí, guanya en un 55%, és dir, li s'hi queda molta gent a l'altre costat. Ell se diu ell mateixa que és un diputado magallànico i cruzado, i ara hi ha el president electe de Xile, i ha entrecomillat una frase i diu: la duda debe seguir a la convicción como una sombra. bueno, té molta feina per davant, és la sensació molta, que tenim, eh?
Molta, perquè és un país en una, bueno, en un passat molt dolent, i després que ha patit molt les polítiques neoliberals de privatització de serveis, i hi ha un nivell de patiment molt gran en la població, que per això busquen eixides democràtiques.
Uh-huh. També algo que ens preocupa en aquest moment és la Covid. La Covid i la quantitat de gent que està contagiant-se, però sobretot el que els preocupa és que no arriben allà als puestos més desafavorits i que no se puga vacunar, perquè si la part del món que no pot accedir a aquestes vacunes no es pot vacunar, no acabarem venint el contagi. Unides Podem demana la suspensió de les patents, no?
Sí, ho estàvem comentat abans. En una epidèmia que és mundial, d'abast mundial, no podem pensar que les solucions poden ser locals, ni de territoris, ni de països, ni de tal de continents, ni tan sols de continents. Nosaltres, des de l'inici d'esta situació de pandèmia, una vegada que es va veure la gravetat, i que necessitem solucions globals, en un món global, i on hi ha desplaçament per tots els països, és, en este moment, i això ho estan demanant moltes societats científiques, s'està demanant una suspensió temporal de les patents, no poden, de les vacunes, de les vacunes, perquè tota la població mundial puga ser vacunada. És importantíssima, això s'ha fet en altres moments de la història, i és importantíssim que se faça, perquè si no es fa, ja podem avançar, tenim que avançar. En el nostre país estem a l'avantguarda en quant a la vacunació. Està sent un èxit de país, per molt que la dreta vulga tirar per terra aquestes realitats, és un èxit de país. Estem, com diríem, ens han felicitat des de la Unió Europea perquè tenim un nivell de vacunació molt important que ens fa que no estiguem en el mateix escenari que altres països que estan ara en situació de confinament total, per una situació de falta, al final, de vacunació. La vacunació ens està salvant, la sanitat pública ens està salvant. I és molt important, en quant al que dius, la suspensió temporal de les patents per tal de que puguin vacunar-se en tots els països. En una situació global, de món global, mentre no avancen en la vacunació a tots els països, aniran apareixent variants d'estes, mutacions, etcètera, etcètera, nous virus que, en definitiva, es posen en perill a totes. És una qüestió ja no de solidaritat, ja no una qüestió d'humanitat, és una qüestió fins i tot de supervivència, de que si nosaltres volem tindre una salut pública i volem tindre unes condicions de vida raonables i tornar a la normalitat, no n'hi ha una altra. Suspensió de patents, això ho demanen també les societats científiques i molts organismes, però jo a la gent li dic, no estaran escoltant-lo en els mitjans de comunicació. Per què? Perquè aquí les farmacèutiques tenen molt de poder i, òbviament, volen fer negoci. En unes vacunes que s'han fet moltes, la investigació ha sigut finançada en fons públics. El benefici té que ser per a tota la població i ja estarà bé. Jo, nosaltres no volem enfonsar les farmacèutiques, però que se facin d'or en una situació on està en joc la salut de tota la població. Això no pot ser. De manera que l'alliberament temporal de les vacunes fins que se controle la epidèmia de manera a nivell mundial.
Sabem que la solució està en les vacunes. Aprofitem per a dir que avui hi ha 20 punts de vacunació en tota la comunitat valenciana i que facin ús d'això a la gent que encara, per lo que siga, no s'hagi vacunat. Recordem que ahí està la solució i també la suspensió de les patents per a que els pobles més desafavorits puguen arribar a d'allà. Parlant de coses que volen que aproven, com és la suspensió de les patents, anem a parlar de lo que sí que han aconseguit que s'aprovi, i és modificar la llei de la cadena alimentària, que ja ens tocava, no?
Sí, sí. És un deute de país, un deute en el sector alimentari, el sector agroalimentari. El sector primari és un sector estratègic de país i porta massa anys abandonat, massa anys sense polítiques de protecció, quan resulta que són essencials. Era una qüestió importantíssima en la que des d'Unides Podem treballar molt, perquè la llei de cadena alimentària, la modificació de la llei de 2013, avançara en qüestions importantíssimes, que són una reivindicació del sector, en treballar molt colze a colze en les organitzacions. Una és el tema dels preus justos. En cap altre sector de la economia se pot entendre que puga vendre el que produís a un preu més baix del que t'ha costat produir. Això no se pot entendre ni en els cotxes, ni en cap producte.
Això és com anar a treballar i damunt pagar, no?
És una cosa absolutament infame, que està patint, el sector. Una cosa és el tema de veure's obligat a vendre, això ho saben molt els nostres agricultors, a vendre per baix del que els ha costat. I l'altra qüestió és una infàmia que passa a la cadena alimentària, en els eslabons més alts, en les en els supermercats, el tema de la venda a pèrdues. La venda a pèrdues és, pues bueno, vendre, és baixar el valor, denigrar al final el valor de certs productes, posant-los a preu de misèria, per tal d'atraure a la gent, a la ciutadania, als consumidors, perquè compren altres productes.
Perquè al final, aquests centres comercials, el que ocorreix és que acaben guanyant diners a costa.
A costa del sector, clar, clar. Clar. De manera que nosaltres vam treballar molt primer per a que la llei de cadena alimentària implicara a tots els eslabons de la cadena alimentària, no deixara fora a la gran indústria, a la gran distribució, i el tema dels preus, aquests preus que han de ser uns preus mínims, anem a dir, que cobrisquen el cost de producció. Això és importantíssim. Ja ha entrat en vigor. Això, aquesta qüestió de la venda a pèrdues, estem veient, encara s'està produint. Jo animo als agricultors, a la gent del camp, que denuncie. S'han d'associar, han d'anar als sindicats, a les associacions seues, i denunciar, perquè ja ho poden denunciar. Més enllà de que nosaltres hem previst ja en els pressupostos de 2022 un augment, per exemple, d'inversió en l'AICA, que és una miqueta l'òrgan que necessita més recursos per funcionar i per respondre a aquesta nova realitat, i hi ha un augment de la inversió per més recursos humans, perquè l'AICA ha de fer una labor de control, una tasca de control, de vigilar tot això i de respondre a les denúncies també del sector. De manera que és un avanç important del sector. No és, a veure, això no arreglarà tots els problemes del sector, és evident. Ahí tenim que treballar molt a nivell europeu, estem fent-lo ja, i pressionant molt per a que a nivell europeu s'enfortisquen el control de les importacions, de les plagues, que hi hagi una reciprocitat, i en la qüestió dels tractats europeus, ahir n'hi ha que exigir a que tots els partits, alguns d'ells que diuen que donen molt de suport al sector, que en Europa siguin conseqüents i no voten a favor de tractats que deixen venut al sector, al nostre sector agroalimentari, que és essencial.
En aquest cas no van votar a favor el Partit Popular i tampoc Vox, van votar en contra de l'aprovació de la llei de la cadena alimentària.
No van donar suport a una llei que és essencial per a l'avanç en condicions de vida i de treball del sector. Uh-huh. Això és molt important que la gent ho sàpiga. Nosaltres vam treballar molt perquè fora possible esta llei i continuarem treballant perquè n'hi ha molts àmbits de millora, però esta llei era essencial.
Parlant de lleis, pues bueno, parlem de si en este cas sí que acabarem portant al rei emèrit davant de la justícia per a que el puguem i se li puga preguntar sobre aquestes qüestions que ens tenen preocupats, i és allò de que no hagi declarat tot el patrimoni que té en este moment.
Bueno, està per veure que puguem portar-lo davant de la justícia. És una vergonya el que està passant, perquè el fet de que el rei emèrit està demostrat... Bueno, esta setmana la notícia ha sigut que la justícia suïssa ha tancat la investigació. La investigació en quant al tema de que no s'ha pogut demostrar que els 100 milions de dòlars que tenia en paradisos fiscals, foren fruit de comissions de l'AVE a la Meca. No han pogut demostrar aquest aspecte concret. Denuncien, per una banda, la falta de col·laboració de l'Estat espanyol, que això és una cosa molt greu, i per altra banda diuen, donen per demostrat que el rei emèrit, este senyor, ha fet pràctiques fraudulentes per tal d'ocultar al fisco espanyol estos diners. És una qüestió molt greu. És una qüestió molt greu que, en fi, no cal dir-ho, no? El que era el cap de l'Estat tinga pràctiques d'estes d'ocultar al fisco, a Hisenda, per a no declarar en el seu país els diners que, a més, són presumptament cobro de comissions il·legals. Però bé, estem en una situació, esta és una situació realment horrible en una, lo que voldria ser una democràcia completa.
Clar, en
això
cas...
vol dir que la impunitat en este país, si este senyor no dona comptes, no se li exigissin comptes, com estem demanant des d'Unides Podem, perquè era el rei en aquell moment, ara és el rei emèrito, si no se li exigissin comptes, això vol dir que la nostra democràcia és prou limitada, de manera que nosaltres continuem exigint que té que rendir comptes, perquè aquí no pot haver impunitat davant del delicte, siga qui siga qui ho fa.
Mire, així té l'última enquesta del CIS, i el PSOE està al cap, amplia 7 punts l'avantatge del Partit Popular, i a Unides Podem, per la seva part, el marca en un 13,7% en el baròmetre de desembre. El CIS de Tezanos és un CIS que treballa per lo que és el govern o treballa només per a una part del govern?
Bueno, jo no vaig a dir que el senyor Tezanos treballa per a ni per al govern. En teoria és una institució, el CIS, que treballa, hauria de ser, per al bé, per a tota la ciutadania. És un servei públic, anem a dir. Però bueno, més enllà d'això, jo el que voldria posar en valor és que nosaltres, com a part minoritària en el govern, i som un 10% al Congrés, d'escons, estem treballant moltíssim per tal de millorar les condicions de vida de la gent. Mentre n'hi ha forces polítiques, partits que estan a la bronca quotidiana, la gent moltes vegades me pregunta com podeu aguantar aquest ambient al Congrés. És terrible veure com la dreta vota absolutament que no a totes les mesures que són que milloren la vida de la gent, tant que tinguin que veure en la llei d'habitatge perquè la gent pugui accedir a l'habitatge, que és un dret essencial, no? I que això és una qüestió que estem en una situació d'emergència habitacional, pues voten en contra de les ajudes autònoms, voten en contra dels CERTES, voten en contra de la llei d'eutanàsia, que és un dret cívic també, voten en contra de totes les mesures que milloren la vida de la gent. No han donat suport a la llei de cadena alimentària, estàvem parlant. De manera, n'hi ha uns pressupostos que són expansius i que realment suposen una inversió pública important per a millorar també els serveis públics que ens salven, la sanitat, l'educació, els serveis socials, la dependència. Estem parlant de partits polítics, bueno, el Partit Popular, el senyor Casado se permetís anar a Europa a demanar que no vinguin els fons europeus a Espanya, uns fons que necessitem per a la recuperació justa com la resta dels països d'Europa. De manera que en aquesta situació nosaltres com a força política estem treballant molt com a part del govern i en el Congrés perquè se pugui avançar en mesures que efectivament este país necessita de democratització, de drets socials, de serveis públics i bueno, pues, això és que, jo crec que això està sent valorant per la ciutadania. No ens va malament en les enquestes, però bueno, nosaltres sempre diem les enquestes, bueno, pues, com tu dius, segons que les fa o qui les cuina, pues, hi ha enquestes per a tots els colors. Nosaltres el que ens dediquem és a treballar molt mentre altres insulten, crispen, fan una oposició absolutament bruta al govern. Altres estem treballant, això no es veu en les televisions, però altres estem treballant molt, moltíssim, perquè ells que endavant lleis que milloren les condicions de vida de la gent.
Vostè està al Congrés i per lo tant sí que viu l'ambient que n'hi ha allí dins. En estos últims dies, quin ambient ha respirat? És dir, s'ha calmat un poc la cosa? Estan més tranquils?
No, no, en absolut. És una cosa tremenda perquè és una dreta, ojalà tingueren una dreta homologable a la dreta europea, una dreta democràtica. Se pot ser conservador, és molt legítim, cada un té una ideologia, i se pot ser demòcrata. Aquí estem en una dreta que està absolutament desatada. No només vota en contra de totes les mesures que estaven parlant que beneficien a la gent, perquè el seu objectiu es dona igual la vida de la gent. El seu objectiu és enfonsar aquest govern, no tenen un altre. I l'ambient és molt lamentable, però l'ambient al Congrés, tot el món ho pot veure, quan, en fi, si veu les retransmissions dels plenos, claro, és d'absoluta bronca. Però clar, jo li dic a la gent, no us poseu a tots en la mateixa cistella. La dreta té l'estratègia de la bronca, de la mentida. Diuen mentides ahí de manera impune. Bueno, el senyor Rajoy va anar l'altre dia a declarar en la comissió Kitchen i va dir que ningú havia demostrat la comptabilitat bé del partit quan hi ha dues sentències. Mentissen en la comissió, mentissen al pleno, diuen mentides, bulos, bronca, insulten, no paren d'insultar. L'altre dia el senyor Casado va ser, esta setmana passada, va estar absolutament maleducat, no? Entonces, bueno, no vull repetir les paraules que va fer, però ahí l'insult és continu i no passa res. Però bueno, jo animo a la gent a que vegi aquí qui està treballant, qui està traient les lleis endavant, qui està, com estaven dient, traient mesures que ajuden a la vida de la gent i que trauen endavant aquest país en esta postpandèmia, qui està reduint les xifres de paro, i que miren qui s'està dedicant a posar pals en la roda, a fer una oposició bruta, a insultar i a dir mentides al Congrés. Jo crec que està molt bé que se distinguis cap a que no diguin que tots són iguals.
Marisa Saavedra, diputada nacional d'Unides Podem per la província de Castelló, moltes gràcies per haver vingut. Espero que torni a vindre antes de que s'acabi l'any.
Sí, 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 jo crec que farem podem quedar un dia i fer un balanç de l'any polític.
Ideal. Quedem la setmaneta que ve i fem aquest balanç de lo que ha estat enguany un any tan difícil i de lo que s'ha aconseguit i lo que encara estem per aconseguir.
Molt bé. Moltes gràcies.
Se fue ahora y
Estàs a la 92.2 FM.
Impremta Llorenç ja porta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això.